El gall del monestir.
Passen 17 minuts de les 9 del matí, és dilluns i compartim avui tertúlia amb Lluís Ribas i Eduard Gené. Eduard Gené i Lluís Ribas, molt bon dia als dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Una pregunta obligada, com va anar ahir el Sant Jordi?
A Sant Jordi, a mi...
Personalment, amb llibres, sí. Ara en parlem, perquè sí, sí. Hi ha moltes coses d'aquesta diada.
Jo ahir vaig tenir una experiència que va ser la següent, que és no atendre la raó i atendre el sentiment. I aleshores vaig agafar...
Què vol dir? Que vas regalar més roses de les que tocaven o no?
No, perquè jo el dia de Sant Jordi... Jo mai he comprat un llibre per mi el dia de Sant Jordi. Mai. En canvi, a partir d'un moment determinat es va crear una tradició a família que era comprar-ne els nets. Amb els quatre nets...
Està molt bé, això, eh?
Comprar un llibre cadascun, fantàstic tal, molt bé. Però jo no em compro perquè precisament el dia de Sant Jordi és el pitjor llibre, el pitjor dia, vull dir, per anar a buscar llibres o a mirar llibres. Però jo entenc perfectament la festa com a tal. La festa com a tal és, no hi ha dubte, inclús ho ha entès l'estat espanyol. El govern espanyol inclús ho ha entès, això ja.
Que va enviar la vicepresidenta, vols dir?
Va enviar la presidenta i vol, a més, doncs, elevar-ho doncs, a patrimoni immaterial del món. No, però vaig cometre l'error, amb aquests dos dies, dissabte i diumenge, que celebrava, doncs nosaltres vam anar a comprar els llibres el divendres... Que la llibreria estava en perfectes condicions i el dissabte ja vam estar, però el diumenge van rebre la trucada jo típic, per què no ens trobem? Vinga, anem-hi. I jo em vaig passar exactament 40 minuts a dins del cotxe sense poder aparcar, però sense poder aparcar pagant o no pagant, és igual, no vaig poder aparcar a uns quilòmetres de distància de la plaça Octavià. Com a conseqüència, vaig tornar a marxar cap a la Floresta.
A la República Independent de la Floresta.
Allà em vaig quedar.
Home, jo al migdia vaig anar a la plaça d'Octavià perquè volia veure els companys del magazín Sant Quatre Fons que van fer aquest programa especial per Sant Jordi, i la veritat és que vaig anar i vaig marxar ràpidament perquè les aglomeracions de gent no m'acaben de convèncer i la plaça d'Octavià estava, vaja, a rebentar.
Però vas arribar fins...
Vaig arribar a veure el programa, sí, una mica també perquè vaig anar donant, que s'entengui, cops de colze per anar esquivant famílies, nens, llibreters, parades de roses, etc. Però vaja, és que és un avantatge i un problema que tenim a Sant Quan, no? Que la plaça d'Octavià és tan maca i és que tu quan portes algú de fora i li ensenyes al monestir i veu això, doncs diu, ostres, quina joia tenir això al centre de la ciutat, però que al mateix temps concentra tant l'activitat que a vegades, doncs clar, l'aglomeració supera les expectatives. Lluís, tu què?
Jo, mira, vaig anar, el diumenge no em vaig moure a casa, perquè el diumenge ens vam reunir amb tota la família. Tota la família vol dir que en Jordi és la família i cada any hi celebrem la mona, ara, no? Uh-huh. I em vaig reunir a la taula, i la taula, des de l'altre, és preciós, vull dir, perquè hi ha, a la taula hi ha poesia, hi ha prosa, hi ha de tot, hasta drama, o sigui que jo hi vaig tenir un repertori de tots els això de que pots trobar en una llibreria. No vaig baixar, jo vaig baixar el dissabte estava gom a gom tota la plaça també, hi havia molta gent,
però si podia passar, eh?
I si podia passar, sí, si podia passar. Jo el diumenge et dic, no em vaig moure de la República Independent que tenim allà a la Floresta, i va ser un dia, per mi és un dia preciós, no? Vull dir, hasta inclús el govern espanyol ho ha entès, que ja és difícil, ho ha entès, que és un dia molt maco, molt maco.
No, està bé, perquè penso que els, no m'ha dit els descendents, però no, és igual, els hereus de determinada manera d'entendre, doncs, Espanya, que van estar perseguint, tot i que el rei emèrit en algun moment va dir que mai s'havia obligat a ningú a parlar en castellà, en espanyol, perquè ara hi ha també hi ha un canvi, hi ha un matís, que es va dient espanyol, quan aleshores teníem que dir, escolti'm, a veure, si Espanya, si vostès diuen que, en veritat, hi ha diferents llengües, vol dir que l'espanyol no existeix, existeix no. El castellano, el català, el basc, el gallec, però l'espanyol com a tal no. Llavors, com a Amèrica del Sud, doncs, es diu més, parlem a l'espanyol, doncs ha arribat un punt que aquí també s'ha agafat com a nom, i es diu espanyol. I jo segueixo pensant que és el castellà. I aquesta dualitat, podríem dir, entre espanyol i castellano, doncs, que la cada vegada anirà prenent més força, doncs, aquests hereus van ser els que en el seu moment doncs, van fer impossible, jo recordo perfectament, doncs, que els primers llibres que van sortir editats en català eren de poesia, perquè es considerava que, evidentment, tenien una sortida mínima, i en publicaven 3, 4, 5 a l'any. Parlo del segle passat, eh? Vull dir, però que quan ara en aquest moment s'estigui dient tot això, inclús ahir hi havia un article, no sé si escrit, però almenys signat per Mariano Rajoy, on parlava de la festa de Sant Jorge.
Sí, a La Vanguardia.
Sí, senyor.
I em va fer molta gràcia perquè, ahir llegint La Vanguardia, vaig veure que hi havia aquest article de Mariano Rajoy que li dedicaven 3 columnes a La Vanguardia i el cantó de Santi Vila que li dedicaven 2 de columnes. Sí, no sé senyor. Si era... Vaja, són aquests detallets que a mi m'agrada mirar a la premsa, no? Quan es posen les coses, què li dediquen a cada cosa, a l'espai, etc. I em va fer molta gràcia, no? Això, que Mariano Rajoy tenia 3 columnes i Santi Vila 2. Però, bueno, vaja...
Jo m'imagino que això... De... Però això que fas ara, Pep, és una mica...
No, però, en fi. Dobles lectures són
sí,
això.
Sí, no, però jo m'imagino que el tema és que s'esperava menys escrit del Rajoy i es van trobar que l'escrit era més llarg. I aleshores que van tenir un problema. Ara que s'ha llançat aquest home, doncs no, donem-li espai.
Deixem-lo.
Escolteu una cosa, com de llibres se'n poden comprar tot l'any? Sí. En recomaneu algun? Perquè dilluns passat era dilluns de Pasqua i per tant no com van demanar els altres tertulians van demanar si hi havia alguna recomanació. Hi ha algun llibre que digueu que heu llegit últimament o algun clàssic que digueu val la pena llegir-lo i que es pot comprar el 24, el 25, el 26 d'abril i l'1 de gener i bueno, l'1 de gener difícilment, potser Amazon, el 2 de gener, el 3. Hi ha algun llibre que digueu, ostres, si us plau, llegiu-lo, no? A vegades...
De veritat, és que t'ho digui, de veritat. Sí. L'últim que he llegit és el que vaig escriure jo.
Doncs està molt bé. Que... Home, si el recomanes, l'has de recomanar.
No, que el dissabte el vaig rellegir. No? I ja està. Home, no, jo no ho recomanaria, perquè jo...
Home,
no,
si l'has fet tu, l'hauries de recomanar.
No, perquè jo no sóc escriptor, jo sóc...
És un llibre, ja el diré jo, el llibre que va fer el Lluís és un homenatge absolut doncs, a la persona que el va portar al món, és la seva mare. I per tant, quan es fa un homenatge a la mare, amb tota seguretat, hi haurà doncs, sensibilitat, hi haurà amor, hi haurà tendresa, perquè si no és així no s'entén. I a més perquè suposo que en gran part aquest llibre que tu vas fer, tota la il·lustració de la teva pintura al llarg d'aquests 40 anys d'exposicions, el vas fer dient... Sense ella jo no existiria, per tant no existiria la meva obra. Ah. I per tant aquest és un... Vaja, és un llibre en aquest sentit que és entranyable. Jo, evidentment, si algú no el té, doncs el recomano perquè és així, i no perquè estigui aquí al costat, perquè igualment ho diria. Jo si em deixes, Pep, m'hauria de fer una explicació personal sobre aquest tema. Jo fa 2 anys que no compro cap llibre.
Perquè en tens tants acumulats que has d'anar
passant revista. Ara, justament el mes d'abril, de fa 2 anys, jo vaig decidir que no comprava. Vaig acabar de llegir els que havia acabat de comprar. Si és veritat que, afortunadament, durant aquests 2 anys n'he rebut alguns que me'ls han regalat, vaig a dir-ho així, i que evidentment els he llegit. Un, per exemple, l'últim que ha fet el Jordi Lara, el llibre de narracions...
Mística Conilla.
Mística Conilla, que el recomano o el recomano molt, això que deies una recomanació, doncs mira, que és que n'hi ha una, però jo no he comprat. I va ser per això, perquè un dia, doncs, estant a casa, estava fent una consulta per escriure una cosa i buscava, i jo vaig començar a mirar i vaig dir, aquest no l'has llegit, i aquest tampoc. I llavors em vaig posar a mirar de forma sistemàtica què és el que tenia a casa que no havia llegit. I vaig dir, no pot ser. Llibres que els havia comprat amb unes ganes brutals de llegir-lo, saps allò que entres a la llibreria i comences a mirar i dius, pam, que eres aquest i aquest i aquest, i surts amb 3 llibres i dius, la setmana que ve em poso a llegir-los. I no, pel que sigui, perquè hi ha altres coses, perquè hi ha altres llibres, i es van quedant. I ja dic, sistemàticament, i dic, no me'n compro cap més fins que no acabi els que tinc a casa. Hem passat 2 anys, o sigui que d'ençà on jo vaig dir no me'n compro cap, amb ara n'he llegit quasi 200 i bueno, espero que l'any que ve doncs, pugui tornar a comprar-me una altra vegada.
Comprar, doncs sí, escolta. Sí. Cap problema. Els més venuts han estat Pàtria, de Fernando Aramburu, i Nosaltres dos, del santcoatenc Xavi Bosch. I per a infants, a Sant Cugat han triomfat diverses versions de la llegenda de Sant Jordi, els llibres d'anàlisi de les emocions, Los Futbolíssimos, que no sé què és, i Jerónimo Stilton, que sí que és el personatge aquest que, vaja, que també el tenim al Teatre Auditori. Algun comentari dels supervendes? O...
Home, el Xavier Bosch era de suposar. Jo, la veritat és que llegia que l'any, o sigui, de l'abril l'any passat al març d'aquest any s'han editat 68.000 llibres entre castellà i català, gallec, basc. 68.000 llibres, clar, això no s'ho pot llegir ningú, això és evident, no es tracta d'això, però inclús encara que siguin reedicions de llibres doncs, que ja havien publicat o de clàssics, etc etc, és brutal si penses en això. Però és que els últims 3 mesos d'aquests 68.000 s'ha editat la meitat.
Ah, aprofitant.
Aleshores, Sant Jordi.
Sí, aleshores, és al·lucinant. I una altra cosa que volia comentar, curiosa, com a mínim, és que si tu ahir veies les notícies, que jo salto en diversos llocs per anar veient què van dient, a TV Espanyola es feia un reportatge sobre el Dia del Llibre, tot Espanya, evidentment, però centrat molt en el Dia Sant Jordi de Catalunya, i les dues persones que van sortir comentant, curiosament, quan parlaven dels llibres més venuts, vull dir la nit, això, quan parlaven dels llibres més venuts, no va sortir ni un sol llibre en català. O sigui, va sortir que el Fernando Aramburu havia venut el més... tal, que l'Eduardo Mendoza estava signant llibres i havia venut molt, que havien vingut a la dona de Breón per poder filmar llibres, que havien... I en cap moment es va dir que el llibre més venut del Dia de Sant Jordi a Catalunya havia sigut el de Xavier Bosch. Curiós, com a mínim curiós,
Que això demostra després...
Jo ja no ho trobo curiós, ho trobo normal. Ja.
No, però mostra o un desconeixement de la realitat, que simplement se'n van uns llibres, vull dir que és un fet constatable, o una voluntat d'amagar una realitat que, vaja, que es faci mirar, no?
És aquesta.
Jo no em torturo, com fas tu, d'anar repassant segons quins canals, perquè quan veig aquestes coses, ara quan ho explicaves, em sap greu, perquè tu després contactes amb la realitat de la resta de l'Estat i moltes vegades quan tu expliques, doncs, això, que llegeixes segons què, segons què, doncs sembla que llegir en català és una cosa tribal, no? O que ho fas fins i tot per ofendre la realitat aquesta castellana que deies abans, no? Més que espanyola, castellana, no? Però, clar, si els mitjans que han de reproduir la realitat d'un país obvien aquestes coses, doncs també després no t'estranya, no? Vull dir que és així de greu.
És que jo sí que soc masoquista, jo ho entenc, vull dir, no?
No, ja, no una mica de mal, de tant en tant.
Un serial de masoquisme. No, però jo ho explico més pensant en tenir una idea més àmplia del que es diu, per fer una mica més d'idea del que passa. Perquè a vegades es diuen coses i diu, però tu ho has vist, això? O tu ho has sentit, això? O tu ho has viscut, això? I si no ho has fet, doncs és un hàndicap, en canvi, si tu ho has vist, sí, i tant que ho he vist, i tant que ho he sentit. I ho he dit fulano i fulana, i ho he dit a tal moment. Clar, llavors, quan tu ho dius amb algú, i com és que això et dirà? No, el que va, cap mena de... Doncs sí, com és possible? Perquè quasi estem dient que s'han venut, deien que, si un milió 700.000 llibres, o no sé quants, si s'han venut tots aquests llibres, i resulta que hi ha un percentatge elevadíssim, probablement el 40% que són en català, doncs són en català.
Sí.
Digue-ho.
Per cert, demà intentarem fer un tema des de Quapuncat que vam fer l'any passat, que és anar a les llibreries a veure com viuen el post-Sant Jordi, que també és una cosa a conèixer, perquè van de bòlit, continuen anant de bòlit, i sobretot per veure quins són els llibres que més retorna la gent. Sí. És a dir, tu et regalen X llibre, no? I no t'agrada, no passa res, vull dir que la bona fe hi és, després, òbviament, la gent va a la llibreria corresponent i ho canvia. I, òbviament, els més retornats són els mediàtics. L'any passat ja ho vam veure, a veure aquest any si continua la tendència.
Escolti, de manera que tu vagis en un estany i que hi hagi un conill que et signi un llibre...
Per qui ho dius?
Jerónimo Stilton.
Ah, és que ara estava pensant en aquests mediàtics i dic, home, potser algú es va disfressar de...
Un ratolí. Doncs que et signi un llibre un ratolí, hòstia, emociona, eh? No em diguis que... Jo pensava un dia estava allà a casa del llibre, el Passeig de Gràcia, i jo i veia aquella figura allà, amb una cua llarguíssima, però, i no, bueno, hi havia nens també, evidentment, i jo pensava, hòstia, fins on arriba la tergiversació del fet autoral, perquè evidentment aquell que està allà, com és evident, no ha escrit. Ha escrit absolutament.
I com s'ho fa per agafar el boli?
Com, sí,
no? O la ploma, o el que sigui.
No, ell feia uns...
Ah, sí?
I amb traductor.
Ah, ara ho entenc, perquè clar, per aguantar un bolígraf amb la pota del Jerónimo Stilton. Escolti, anem a França. Emmanuel Macron i Marine Le Pen s'enfrontaran a la segona volta de les eleccions franceses per primera vegada a la història sense els dos partits tradicionals. L'independent centrista i la candidata de l'extrema dreta han superat i de molt la resta de candidats. Per primera vegada, com dèiem, socialistes i republicans no passaran al tall. Macron ha obtingut el 23,86% dels vots i Le Pen s'ha endut el 21,43%. Fillon, el 19,94% i el candidat de les esquerres Jean-Luc Mélenchon, el 19,62%, mentre que el socialista Benoît Hamon ha aconseguit només un 6,35% dels vots. La segona volta, el 7 de maig, i em sap greu el meu francès, que sé que no és molt acadèmic. Algun comentari, alguna valoració del que va passar ahir? Que, per cert, vam saber els sondejos a peu d'urna quan estàvem a punt de veure el partit. Sí. El partit no el comentarem, perquè com sé que no sou gaire futboleros, ho deixarem per un altre dia. Digues.
No, home, aviam, el partit sí que m'interessa.
Ah, no, doncs
m'interessa dies. Perquè vaig veure un gol que va ser una obra d'art d'aquest senyor tan petit i que és com una rateta dintre el camp que es cabulleix a tothom i tot això. Home, a França jo crec que és un símptoma del que està passant i el que pot passar a tota Europa. Els partits antics es moren d'èxit. O sigui, la política, crec jo, s'ha perdut com un servei al ciutadà i es va reduint cada vegada més amb una tribu, amb una, és una cosa d'uns, d'un equip, més que és com una mafieta que es forma en els partits i cada vegada s'obliden més per qui han d'estar treballant. I els partits antics, que els hi passa això, aquí a Espanya també crec que és prou evident, vull dir, el que està passant, jo em sembla que es anirà per aquí i es va, desgraciadament, a extremistes, perquè jo crec que molta gent que ha votat a l'extrema dreta no és d'extrema dreta, és gent que està fins al monyo de tot. Està fins al monyo de tot, com es va demostrar als Estats Units. Vull dir, als Estats Units hi ha llocs que hi ha estats que són esquerrans i ha guanyat el Trump. Vull dir que em sembla que la gent comença a estar fastiguejada d'aquesta política que estan portant aquests polítics d'un modo tribal, no? D'un modo sectari, d'un modo per ells, i això és un aviso a navegantes. Jo penso que aquí a Espanya, inclús a Catalunya, es té d'anar al tanto, els partits no canviant de nom s'arregla les coses, es té de canviar de mentalitat, es té de fer una cosa més sèria i pensar realment amb el ciutadà, que és el propietari de la democràcia. Mentre jo no s'entengui, doncs anirà passant això, aniran sortiran gent populista, com ara diuen, i guanyaran vots, i cada vegada, desgraciadament, anirem més a extrems. I aquests extrems, que sempre hi ha interessos que es toquen, bueno, no sé, així va la vida, però jo, si jo sigués polític, prendria nota de totes aquestes coses que estan passant. Europa, vamos.
Eduard, tu com ho veus?
Jo no, per mi li ha sorpresa en quant als resultats d'aquesta primera volta. S'ha de remarcar molt aquest concepte de la primera i la segona volta, aquesta característica de les eleccions a França, que d'alguna manera doncs es cobreixen les espatlles, diguem-ne així, del primer efecte. Hi ha un primer efecte i a continuació hi ha una rectificació, una consolidació a partir d'aquests resultats inicials que fa que es decantin. Jo estic d'acord amb el que dius, Lluís, en el sentit de que és una demostració també que també a França els partits, diguéssim, que han mantingut la hegemonia durant molts anys, han anat caient, i han anat caient perquè ells mateixos s'han treballat. Sí, s'han treballat una forma d'actuar que ha fet que la gent es vagi desencisant i vagi dient no és això, no és això, no és això, i per tant anem a buscar altres sortides. el que és fotut, després de dir això, és veure que aquestes altres sortides tampoc els hi donaran la resposta aquesta que probablement el votant està buscant, no? D'obtenir, doncs, una gent que realment estiguin representant-los, primer, o sigui que agafant el paper dels que l'han votat i no el seu paper, no ells com a protagonistes, sinó perquè representen els que els han votat, que seria la primera, i la segona perquè és molt difícil, ja sé que això de la casta no sona segons qui massa bé, però és que, evidentment, formen part d'una casta on els que estan en el poder, d'alguna manera, arriben a convertir-se en els detentors de la possessió del poder. I, per tant, si en tenen un benefici, en alguns casos, inclús personal, no se n'estan. Hi ha algú que hi va per fer això, hi ha algú que, perquè hi és, li cau i no diu que no, i hi ha algú, que també n'hi ha, que es manté en una posició, doncs, correcta i diu, no, he vingut aquí a fer una feina, em paguen bé o no, bueno, però només vinc a fer això. A França, a més, es dona la circumstància, i aquest any ho veurem a Alemanya també, això ho hem vist a França, però seguirem a Alemanya veient què passa, es dona una circumstància que ve de tot aquest problema que durant, fa 5 anys que estem arrastrant en Síria, manifestat amb una entrada de molta gent que vol venir a Europa com el lloc, el paradís, el lloc on es solucionaran les coses perquè és l'únic lloc on, doncs, democràtic, ric, amb possibilitats, amb futur, etcètera, etcètera, cosa que a vegades és veritat. I a més demostra una altra cosa, que és la que jo vinc dient sempre, i quan ho dic a vegades algú em diu malament, Europa no existeix. Traiem-ho del cap. Hi ha una agrupació econòmica en un moment determinat, amb un error garrafal de fer primer l'euro i no fer primer l'homologació fiscal, però Europa com a tal no existeix. I a més hi ha moltíssima gent que està en el poder en els països, a Polònia, ara a França, encara que guanyi el Macron, que probablement guanyarà, que volen mantenir les fronteres. I si no, el Brexit és una demostració claríssima. La Gran Bretanya mai ha estat a Europa. La Gran Bretanya s'ha aprofitat del fet europeu, però mai s'ha sentit europea. El Canal de la Mànega continua sent un mur que separa la Gran Bretanya d'Europa. I això es va veient cada vegada més. Ara a Alemanya resulta que hi ha hagut un moviment amb el grup podríem dir l'equivalent al grup de Le Pen, doncs a Alemanya, que hi ha la primera secretària, doncs sembla que està ballant, que ja no serà la primera secretària. Però, en qualsevol cas, busquen el mateix, és a dir, reafirmació dels valors de cada país. Nosaltres som francesos, bueno, l'última mostra, que no és pas d'ara, no és pas nova, és els pagesos viticultors entrant en uns grans magatzems de França i tirant les ampolles de vi espanyol a fora perquè diu que els hi fan una competència deslleial. Bueno, suposo que més subvencions de la Unió Europea que reben els pagesos francesos, vaja, a cap lloc. Si no, no existirien els països francesos, no existiria l'agricultura francesa ni la ramaderia francesa. No hi ha Europa, escolta'm, i ara es veu. I guanyarà el senyor Macron perquè ara, clar, el Fillon i companyia, el que faran serà, doncs, passar-li els vots.
És el que té aquest sistema doble ronda presidencialista, vull dir que no és un sistema parlamentari com el nostre, perquè la gent se situï.
A més, 5 anys, considerem això. I a més, hi ha un altre tema que també és considerable. Hi haurà probablement una abstenció de segons qui, que no vol donar aquest vot, però juntar-se contra Le Pen serà fàcil, serà relativament fàcil, però aquest 20% i pico, aquest 25% o 28% de Le Pen, aquest no baixarà, al contrari.
No, pujarà, pot pujar.
Per tant, vol dir que una tercera part dels votants francesos, i si situem persones a segons quins jocs com el sur, això que en diuen a l'Occitània, doncs...
A Perpinyà mateix.
No, per això et dic, això que en diuen ara, perquè ha canviat el nom de la regió, això que en diuen està quasi al 50%, és significatiu, eh?
Ahir hi havia sondejos ja pensant en aquest duel final, no?, entre Macron i Le Pen, i aproximadament donaven un 65% d'intenció de vot per Macron i un 35% per a Le Pen. Que, clar, hi ha molta diferència, però vaja, obtenir un 35% des del que és la ultradreta, per dir-ho d'una manera que ens entengui tothom, vaja, el té mèrit o és preocupant, depèn de com es miri, no? I és curiós perquè aquests dies llegies els articles que feien els diversos periodistes dels mitjans d'aquí sobre França i veies col·lectius que donaven suport a Le Pen que no hauries dit mai. Per exemple, la comunitat homosexual tenia un alt índex de suport a Le Pen, que no xoca molt, no? Perquè sí, sí. Suposem que l'ultradeta, precisament amb el col·lectiu homosexual, no ha de tenir una bona relació, però hi ha col·lectius que no ho dirien mai que hi donen suport àmpliament, no? I que és una cosa que xoca amb les nostres ulleres potser d'aquí. Potser a França hi ha una realitat que se'ns escapa, però vaja, que jo quan ho vaig llegint vaig quedar de pedra, perquè sempre ho hauria vinculat quins àmbits d'ultradretra clàssica, no? Sí, o, per exemple, que havien penetrat molt en el funcionariat. El funcionariat, doncs, a França, ja sabem d'on ve, etcètera, tampoc ens hi... No? Vull dir que aquesta penetració de l'ultradreta, doncs, vaja, que va aconseguint, doncs, a poc posar banderetes a diversos llocs.
Jo penso que el canvi del lideratge del pare a la filla
ha suavitzat, no?
Coses,
la cara.
I a més dona aquestes possibilitats que tu apuntaves que abans hagués sigut impossible. Yeah. O sigui, amb el Le Pen
pare.
Això hagués sigut impossible.
Que recordem que la filla i el pare es van barallar, políticament almenys, no? Que li va fer el llit la filla per, doncs, entrar en aquesta renovació.
I es va manifestar
en
un míting, però claríssimament.
Sí, va haver-hi... Vaja, que queda en família, però que es va fer públic, no? Que hi havia bastantes castanyes. Algun comentari més de França, doncs? Ho deixem aquí. Escoltin, hi ha una cosa que voldria comentar perquè també em va impactar molt. El funeral de l'exministre franquista José Utrera Molina, que va morir dissabte als 91 anys a Nerja, a Màlaga, va oferir una imatge. Un grup de falangistes va cantar el cara al sol fent la salutació feixista amb el braç alçat. També es van sentir crits de Francisco Franco presente. Entre els assistents, l'exministre Alberto Ruiz Gallardón, del PP, gendre d'Utrera Molina, que podria ser investigat també en el marc del cas Lezo de corrupció a la Comunitat de Madrid.
A mi no m'estranya gens, eh?
No t'estranya?
No, gens, perquè veus, a França estem parlant tranquil·lament de l'extrema dreta. Aquí no existeix l'extrema dreta. Aquest país és l'únic país del món on no hi ha extrema dreta. Vull dir, aquí a Espanya, bueno, però l'extrema dreta està aquí. L'extrema dreta està al funeral i molta gent que de cor estava allà i que no va anar perquè els seus interessos ara no hi toca anar-hi, però si no estarien. O sigui, a mi no m'estranya gens. Aquí hi ha ultradreta, com hi ha en tots els països, estan amagadets i després quan hi ha manifestacions d'aquestes surten i ja està. Així de fàcil. Ja et dic, i molta gent que hi havia, que estava allà amb el cor i que per vergonya o per interessos o perquè treballa no sé on, no estan. Vull dir, a mi el que em va xocar molt, mira, quan es va morir el Glorioso Caudillo, que anava amb fileres de gent desfilant per allà, al cap de 15 dies no n'hi havia cap d'aquests. O sigui, tots es havien reconvertit, ja no hi havia ningú que es digués franquista. O sigui, pues hi són, naturalment que són, i estan aquí, bueno, aquí a Espanya, tindria d'haver-hi un partit normalitzat d'extrema dreta que s'apuntessin aquesta gent. A lo millor de vos trobarien que altres partits se quedaven coixos, perquè s'anava tanta gent que ja no serien tan importants els partits aquests que ara es diuen de dretes, no? Però em sembla que tot això es tindria de normalitzar. El que a mi m'agradaria veure la fiscalia treballar aquí també, perquè es van dir bestieses, i aquí m'agradaria veure si la fiscalia actuarà o no.
Sobre això que comentes, la Joventut Socialistes d'Espanya, que és la branca juvenil del PSOE, ha posat ja els fets en coneixement de la fiscalia, denunciant que els assistents podrien haver vulnerat la llei de memòria històrica i fins i tot diuen el Codi Penal. En un comunicat, el secretari general de la Joventut Socialistes, Nino Torre, ha condemnat aquest, cito textualment, espectacle de rememoració de la dictadura i ha retret a Gallardón que s'escudi en el fet que ja no està en política per rebutjar els fets.
Bé, jo, com deia el Lluís molt bé, no existeix a Espanya una ultradreta oficial. Està integrada, perfectament integrada, en el Partit Popular, com va estar en el seu moment amb l'Aliança Popular, com van començar, i està integrada en el sentit, jo diria, d'interessos econòmics, per exemple. Tu agafes en aquell moment doncs, tots els consells d'administració de la majoria de les grans empreses espanyoles i mira els cognoms. I els cognoms que sí, tu veuràs allà...
Els de sempre.
Cabo Sotelo...
Sí, els de sempre.
Martín Villa...
Sí, sí. Els veuràs tots, estan tots allà, no? Inclús a la Caixa.
Sí.
I estan tots. Per tant, vol dir, estan integrats i llavors probablement, el que no ha passat, dic probablement, tampoc ho tinc clar, és que no ha fet falta no, per poder seguir mantenint els privilegis i poder seguir manant en el fons de veritat, que és com es mana econòmicament, no els hi ha fet falta potser estar representats per un partit. No perdem de vista que la Falange espanyola, en el seu moment, quan va sorgir, com diria per José Antonio Primo Rivera, no va tenir els vots necessaris per tindre un diputat a les Corts espanyoles, abans de la guerra del 36. Hi ha un llibre que jo recomano, que és Història de la Falange espanyola, escrit per una historiadora anglesa que es diu Celani Hajwo, em sembla, que és fenomenal en aquest sentit per situar les coses del que va ser Franco. Si el Franco espanyol va ser utilitzada per el Franco per crear una estructura política que no tenia. Ell tenia una estructura militar i de la força i faltava un partit. I el Movimiento Nacional, que va ser la unió de Falange Espanyola, de les Juntes d'Ofensiva Nacional, etcètera, va tot portat adjunt al Movimiento Nacional. I llavors el Raimundo Fernández Cuesta, o aquest senyor que es va morir a Otero Molina, que era més jove que el Fernández Cuesta, perquè ahir va sortir una imatge de Fernández Cuesta mumificat pràcticament al costat d'aquest senyor que encara era jove, doncs va ser l'equip polític que li permetia a Franco dir que tenia, que representava a la gent perquè hi havia un partit polític darrere, cosa que no ha existit mai. Ara, la Falange, com a tal, va ser un fracàs des del punt de vista de partit polític. Altra cosa és que els seus afiliats i els seus dirigents no es fiquessin ni estiguessin als millors llocs i controlessin després tota la comunitat. I l'Otero Molina va ser un d'aquests. I el pare de l'Alberto Ruiz Gallardón era un amic íntim de l'Otero Molina, per això després el seu fill i la filla de l'Otero Molina es van casar perquè ja es coneixien de quan van estiuejar, doncs suposo, no sé exactament si a Sant Sebastià, m'imagino en aquell moment, quan el Franco anava cada any a Sant Sebastià, no d'on hòstia, cuidadito, davant de Sant Sebastià, i després anava a pescar tonyines a la part de Galícia. Doncs, clar, aquesta existència d'un grup ultradretà que es manifesti, bueno, està en la Fundació Francisco Franco, més ultradretà que la Fundació Francisco Franco, que rep diners de tots els governs, de tots els governs que hi ha hagut a Espanya, socialistes i de PP. Ha rebut sempre subvencions milionàries, o hi ha la FAES, que d'alguna manera és un fill espuri d'aquest tipus de cosa. Potser el que passa, Pep, és que no els hi fa falta tenir aquest partit perquè ja estan integrats dintre del poder. Perquè un partit, en definitiva, què busca? Doncs guanyar el poder
i perpetuar-se a les cadires.
I exercir-lo. No els hi fa falta perquè ja hi estan.
Ja hi són, sí.
Però, vaja, que després aquestes imatges, quan les veus, penses, no es va fer net? No es va agafar i es va passar llista de veure qui havia col·laborat? O aquesta gent que va estar dintre del règim podia haver demanat disculpes, podia haver demanat perdó?
Perquè
aquest senyor va signar una sentència de mort de Salvador Puig Antich, per exemple, que va morir al final del franquisme. No és que morís l'any 39 al camp de la bota, per entendre.
Però si ells s'ho troben bé. Per què t'han demanat perdó? Si ells s'ho troben bé.
Clar.
Vull dir que no passa res aquí.
No, aquí no s'ha demanat, oficialment no, en absolut. O sigui, mai s'ha demanat. No, és a dir, mai s'ha considerat necessari. Aquest seria l'altre punt. És necessari fer una cosa, un acte com aquest, com es va fer a Alemanya, i veient que Alemanya, havent-ho fet, déu-n'hi-do, doncs les manifestacions que hi ha segons quan. Però aquí s'ha considerat que no calia ni guardar les formes, perquè en definitiva això a vegades es guardava les formes. Perquè ell segueix pensant el mateix. No ens oblidem que aquest famós afer de que per fer una truita s'han de trencar els ous, va ser a partir d'una denúncia del grup Udaratà que hi ha a l'Ajuntament de Vic, i que va ser a partir d'aquí que va haver aquesta denúncia i l'acció de la Fiscalia. Si comptaves tu abans, ja veurem si ara això sortirà a la Fiscalia dient alguna cosa. Que ha de sortir a la Fiscalia?
Jo crec que no, eh? Però vaja, ja ho seguirem.
Que tampoc.
Escolti'm, falten 8 minuts perquè siguin les 10 del matí. Aprofitaria que són gent de cultura per preguntar-los si ens recomanen o creuen que hi ha alguna cosa a Sant Cugat aquests dies de cultura que valgui la pena d'anar a visitar, algun espectacle al Teatre Auditori, la xarxa de centres culturals polivalents, alguna exposició d'art. Lluís, no em miris amb aquesta cara, segur que tens alguna cosa per recomanar-nos.
Bueno, jo és que cada vegada em torno més passota ja, amb aquest tema. Jo penso que qualsevol cosa que estigui ara, em sembla que en Bristany hi ha coses, qualsevol cosa que es faci, es té de recomanar, perquè la gent es té d'acostumar a ser crític. O sigui, es té d'anar a tot arreu, encara que no t'agradi. O sigui, almenys per dir que no t'ha agradat. O sigui, això de l'art, jo em sembla que ja ha arribat un punt que si tens el mínim interès tens en els llocs, almenys per dir que no t'agrada. Tenim de perdre la vergonya aquesta que els tècnics ens diguin si és bo o és dolent. La gent hi té d'anar, la gent hi té d'anar tot arreu, la gent es té de moure perquè hi ha un problema greu que és el gran desinterès per la cultura plàstica. Això està clar. S'ha passat a l'interès, va haver-hi un temps que estava molt de moda, ara no està de moda, i això no sé com s'arregla, però bueno, la meva recomanació seria que anessin a qualsevol manifestació artística perquè encara que sigui per criticar.
A Can Maristany tenim una exposició de Big
coses,
Data.
Eh?
Digues.
Hi ha coses, eh? Jo volia comentar que el Teatre Auditori el divendres va estar tota la platea plena i potser dos files o tres d'amfiteatre amb un espectacle de dansa de la Blanca Lee i Maria Alexandrova, que és una cosa bastant inusual, perquè era un tipus de dansa que recollia diferents tipus de fonaments, des de la dansa espanyola passant pel clàssic més clàssic i la dansa contemporània, i em va sorprendre veure que estava relativament ple i va tindre alguna sortida. És, en fi, com totes les coses, poden discutir el fons i la forma, però estava molt bé. I el dissabte va haver-hi un concert de l'Orquestra Sinfònica, el Concert Clàssic de Sant Jordi, on es va estrenar una obra de Marc Migó, que és un compositor de 23 anys. Vaig tenir jo aquí, en aquesta casa, en el programa Molta Comèdia, compartint amb un big boxer.
Una barreja curiosa.
Així que em va agradar molt el pulmó, i va fer una obra partint de cançons populars molt interessant. Avui, a la Biblioteca Central, a la Ferreter, hi ha una cosa de Narcís Comadira, que fa personatges com el Josep Pla o com la Plaça del Diamant, la Mercè Rodoreda, vull dir, i que està interpretat per el Mason Kleiner i per la Valdia de Mà.
A veure, que t'ho estic mirant. El Joan Mason Kleiner, Carme Sansa,
Jaume
Mallofré, David Anguera, el piano en aquest cas, i Evelyn Arevalo.
Per això pot estar molt bé, jo el recomano. Després, el dijous, hi ha la infàmia del Jordi... La meva memòria falla.
Ara t'ho miro, també.
D'en Jordi, que va fer la obra a Barcelona fa poc. Bé, bueno, ja és el meu Emma Vilassau, el Marc Jordi Bosch. En fi, és una obra que pot ser molt interessant. I el cap de setmana, tot el cap de setmana...
Jordi Bosch, vols dir. Emma Vilassau, Jordi, sí, Bosch, no, Pere Riera...
El Pere Riera com a autor. I al final de setmana, al cap de setmana, doncs serà tot de dansa. Però hi ha una exposició que a mi m'agradaria recomanar.
Doncs vinga.
Que és d'una pintora japonesa a la galeria. És una pintora japonesa que sembla que és Song Ki-him, no estic segur del nom, però que penso que val molt la pena anar-la a veure. És pintura figurativa, hi ha molta aquarel·la, cosa que és molt difícil, i jo penso que és digne d'una visita veure aquesta exposició. Fa que està, jo dic, un mes i està a punt d'acabar.
I cinema, alguna cosa, per cert, últimament? que els que ens agrada el cinema, a part del cicle de cinema d'autor, el cicle de cinema fantàstic que avui en tenim, i alguna altra cosa que diguin, home, doncs aquesta pel·lícula valdria la pena? Perquè em fa l'efecte que últimament no acaba d'haver-hi res que... Després dels Oscars, no? Hi ha hagut com una baixada, no?
Jo tinc molt interès en veure una que va estrenar el divendres, que és Stephen Zweig, Adéu Europa. És una pel·lícula dirigida per una Maria Schrader, una alemanya, i tinc moltes ganes perquè el personatge de Stephen Zweig a mi sempre m'ha agradat molt, he llegit tot el que ha escrit i que em sembla extraordinari. Malauradament, no es passen als cinemes de Sant Cugat.
Això ens passa molt sovint, encara, malgrat que representa que Finès havia fet com una mena de gir amb la versió original, però vaja, va ser la versió original poc aplicada
i amb pel·lícules concretes. Hi ha una versió original diària, hi ha una hora de versió original diària, entre 7:45 i les 8 sempre es passa en versió original, i a vegades hi ha coses, però en la programació, en la selecció de les pel·lícules habituals, doncs jo, la veritat és que em quedo a vegades penjat. Una pel·lícula interessant és una pel·lícula, jo la recomano, una pel·lícula danesa que es diu Un home anomenat Ivo, que està molt bé, i que en aquest cas tampoc, si no m'equivoco, tampoc es va distribuir aquí, perquè hi farem.
Doncs veurem, perquè, vaja, a vegades això del cinema, que acabis havent d'anar a Barcelona per veure pel·lícules, tenint en compte que tenim dues sales de cinema potents.
Sí, home, aquí una de les sales...
Cinesa, tot i que Yelmo, vaja, és poc avinent, perquè normalment has d'agafar el cotxe per anar-hi, si no t'hi apropes amb tren o no...
Home, aquí hi ha un gran èxit en aquest moment, que és el Fast and Furious, número 8.
Número 8, ja.
Número 8, vull dir, jo hi vaig dir, quan va sortir, vaig dir un nen meu, diu, no, Fast and Furious número 6, i diu, no, número 8, número 8. O sigui que increïble.
Jo parlant de cinema, recomanaria ràpidament un documental que és Empatia, que parla dels Bagà. I és el fill d'un amic meu, i és molt interessant, perquè explica, sense veure cap imatge escabrosa, el que els hi passa a les bèsties que ens mengem.
Una història d'una persona que no és animalista, però que se li explica com es tracten els animals, no? Sí. I el respecte animal, explicada per un escèptic, ho llegeixo directament en castellà.
Sí. I trobo que és un reportatge que dura una hora i pico, se't passa bé i te'n dones compte de qui som els animals, més animals, vull dir...
Els racionals, vols dir?
Sí, que ens sortiríem de fer mirar i després conscienciar-se una mica del que mengem i que podíem fer-ho millor d'una altra manera.
Ho deixem aquí, Eduard Gené, Lluís Ribas i Eduard Gené, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt que bé. Vagi bé, molt bon dia.
Adéu. Adéu.